migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Està tota la raó del món. Estem tots exactament igual. Si no és grip, és la Covid. És... En fi, això va per barris. Còctel de virus, en aquest cas. Mira, no, ara ho parlarem a migdia COPE. Nosaltres ho parlarem en aquest cas, perquè és una bogeria. Han vingut com un tsunami aquests virus que estan saturant doncs, les assistències. Però de seguida parlarem d'un tema que... És un punyal clavat al cor. És un punyal a la gastronomia que se't clava al cor. Amb el gust que dona agafar una gamba quan estan així, en aquesta època tant de marisc, a la planxa, li agafes el cap i xucles. Apa, tot cap a dins. Això és un plaer gastronòmic, i amb les mans, eh? Res de cuchillito y tenedor, que sí, muy guay, però con los dedos. Mans netes, això sí, mans netes, però amb els dits. Que... I després te'ls xucles també els dits. Amb el gust que dona això, gastronòmicament parlant, amb la meravella que és això, gastronòmicament parlant, ara resulta des de fa un temps que les autoritats sanitàries doncs alerten que, atenció, això pot ser un perill. I pot ser un perill perquè el cap de la gamba porta sulfits, que és una substància que s'aplica quan pesquen la gamba. És a dir... Per conservar-la, tu quan agafes... Bueno, tu, els pescadors, quan agafen les gambes, doncs els caps ennegreixen, que és un procés natural, no? Quan el bitxo mor, doncs el cap ennegreix. I això, visualment parlant, és lleig. De cara al consumidor, és lleig. No veuen la gamba com s'ha de veure. Llavors, què fan? S'aplica un conservant, podríem dir-lo així. Un conservant, no? Que són aquests sulfits que manté doncs, la gamba en un estat de visió... Fantàstic. Clar, aquest tipus de conservants, com tots, en tots els aliments, que consumim en tots els aliments, ha de tenir una determinada mesura i no pot passar d'un determinat número, d'un determinat pes. Què passa? Estan tots dins de la legalitat, evidentment. No estem parlant aquí d'una alarma social ni molt menys. Però clar, si comences a menjar gambes a saco, penso que no és el cas de la majoria de nosaltres, doncs igual sí que pots tenir algun petit problema digestiu. Doncs en parlarem d'això de seguida aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra i us explico que el temps que ens espera. Doncs atenció, perquè de cara a aquesta tarda de dimecres, 3 de gener, el que esperem aquesta tarda són núvols. Bàsicament núvols, sobretot per tot el litoral, prelitoral... és una avançada del que se'ns tira a sobre. De totes maneres, aquests núvols marxaran, temperatures baixaran, demà dijous no esperem pluges, no esperem un dia molt ennuvolat, però sí divendres. Divendres ja ve un front, ja de bon matí, dijous tarda, matí de divendres, començaran uns núvols ben negres i ja començaran les primeres pluges cap a comarques de Girona i el que seria a la costa central. Per qui parlaríem? Divendres, per la tarda, doncs sembla que la cavalcada vindrà acompanyada d'aigua i neu. Sembla que en moltes poblacions doncs la neu rebrà els Reis d'Orient. Estem parlant sobretot de la façana litoral, del Pirineu... Per Lleida no esperem gaire pluja, però sí ja que pels Pallars Jussà serà una bona regada, en tot cas. I les temperatures? Doncs a partir de divendres, ple hivern. Ple hivern. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Silvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs hem de dir que en aquests moments encara tenim problemes al túnel de Tiana, on hi ha hagut un accident a la B20, en sentit en Mataró, un carril obert només, i per tant se circula amb lentitud en aquest punt. També una carretera local del Baix Empordà, en concret a Colomers, la GI-633, on hi ha una sortida de via i s'està fent pas alternatiu, i tenim una mica de lentitud a la ronda del litoral per accedir de Sant Adrià a Trinitat. A la resta de vies, de moment, hem de parlar de calma i de tranquil·litat. Bon dia.
Gràcies, Sílvia, que tinguis un bon dia.
Gràcies.
Doncs doncs de seguida parlarem de seguretat alimentària, però abans ja sabeu que comencem gener amb un propòsit de perdre pes. Sempre, això és un propòsit habitual, no? Ja sabéis que adelgazar no está reñido con disfrutar de la comida. Y con el plan 1, 2, 3 vamos a seguir comiendo porque no son batidos. Y en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, por fin vas a deshincharte, vas a depurar, vas a eliminar todos los excesos, las grasas acumuladas de estos días. Muchos oyentes, Cruz, a veces están cansados de probar, de probarlo todo, que no ha funcionado. La solución, pasarse ya al plan 1, 2, 3. Resultados inmediatos. Pierdes de 4 a 7 kilos sin pasar hambre y en tan solo 3 semanas.
Y es que empezamos ya a eliminar toxinas la primera semana con los sobres de piña, Enriqueta.
Claro, nos ayudan a eliminar esas toxinas de los excesos, por eso nos deshinchamos, por eso bajamos el volumen y prevenimos el estreñimiento, depuramos, perdemos más de 2 kilos en esta primera semana.
La segunda semana vamos a regenerar el sistema digestivo con los sobres de naranja.
Que ellos nos ayudan a acelerar el metabolismo de la grasa, tonificamos, también eliminamos los michelines, le decimos adiós y 2 kilos menos, Cruz.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas que captan y queman las grasas de extracto concentrado.
Sí, y además de eliminar la grasa para que sigamos perdiendo peso, reducen el apetito y las ansias de comer, ¿no? Sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote. Y además te cuidas la salud porque recuperas los niveles de azúcar y colesterol.
Bueno, ya sabéis que el plan 1, 2, 3 es exclusivo de Laboratorios Clinitec. No lo vais a encontrar en las farmacias. No. Y solo lo puedes conseguir llamando a ese número. Al 650-51-52-53. 650-51-52-53. Evidentemente con registro sanitario y es apto para todos. Celíacos, hipertensos, diabéticos. Enriqueta, ¿cómo podemos conseguir el gel caliente adelgazante, el quemagrasa de abdomen y, bueno, claro, el tratamiento de 10 infusiones detox?
¿Cómo, Cruz? Pues muy sencillo y muy rápido, ¿eh? Marcando el teléfono, llamándome ahora, 650-51-52-53. Tienes la promoción de, bueno, empezamos año y empezamos con esta gran promoción porque te llevas gratis con el plan las infusiones detox, pero también el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado, es un destructor de grasa que nos alisa la piel y en total, junto con esta promoción, el resultado, vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen.
Eso es, precisamente, ¿eh? Adelgaza ya con el plan 1, 2, 3, llama al 650-51-52-53 y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas.
Sí.
Oye, Enriqueta, ¿qué te parece si añadimos las galletas, estas saciantes naturales que se pueden poner también como regalo? ¿Qué te parece?
Que están riquísimas, están compuestas de cúrcuma y chía. Pues sí, vamos a ponerla de regalo también, junto con las infusiones y junto con el gel caliente. Pero eso sí, para que entres en la promoción tienes que llamarme ahora mismo, el teléfono 650-51-52-53. Llama, infórmate. Entra en esta gran promoción y lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío, que es económico, que la ropa que ahora te aprieta por los excesos, en 3 o 4 días vas a ver cómo te baila. Es impresionante. Así que llámame 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, Patunets, molt grans. Adéu, adéu.
Adéu, adéu. De seguida parlem dels caps, de les gambes, del marisc en general i de tot el que pot aportar o no. Però abans, què tal? Vámonos a Leroy Merlin. Pues no sé si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional. ¿Lo buscas? Pues es que en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de la reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha, todo, todo en un mismo lugar, el Leroy Merlin. Además, oye, tranquilo, porque se encargan de todo, ¿eh? Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en los profesionales de Leroy Merlin para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Así de sencillo. Y no te preocupes por el presupuesto. No. ¿Por qué? Pues porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els platets molt típics del Nadal és el marisc. Les gambes, els llagostins, serien una de les aquestes coses que, doncs, que llueixen. Però tot el seu què? Clar, avui, primer, no és qüestió de generar alarma, ni molt menys, perquè és una qüestió de la que parlarem ara, però que s'estén a molts aliments. A molts aliments, eh? Sergi Tor, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, José Miguel, i bon any 24.
A tu, igualment, et desitjo. Escolta, a tu t'agrada xuclar el cap de les gambes? Però sí. De forma molt marrana, allò amb els dits allà... De forma...
Sí. Soc addicte. Sí. L'únic problema que hi ha és, a vegades, si, per exemple, jo vaig amb vostè, i aleshores el puc tacar. Ah. O sigui, l'únic problema és fer-ho en companyia.
Sí, sí, sí.
Sobretot si no és una companyia molt pròxima, que aleshores ja estan acostumats a virtuts i vicis.
Sí.
Però, clar, si és una nova companyia, si és una taula important,
clar,
amb directius de l'empresa, si porten unes gambes, aleshores aquí no xuclo. Però no xuclo per por, en aquest cas, que un element se'n vagi a la camisa, la corbata o el jersei d'una doncs, persona poc indicada per quedar bé jo.
Sí, però, aquí ha...
però sí, sóc addicte a xuclar, m'agrada molt, m'agrada molt.
A mi, aquí, amb els caps de la casa no hi hauria cap problema perquè són com família.
A casa ho faig,
són,
per això ho faig
família,
a casa.
Són com família.
Hi ha una, exacte.
Hi ha un estudi...
A més, jo crec que dona que potencia el que és l'aliment.
No, i tant que sí, i tant que sí. Escolta'm, hi ha un estudi que precisament parla dels possibles perills que pot tenir xuclar els caps de les gambes.
Bueno, és un estudi, a més, acreditat des de l'Organització de Consumidors, de l'OCU. És a dir, no estem parlant ara d'un estudi parcial ni d'un estudi interessant, sinó que és de l'OCU, que a hores d'ara, amb aquestes festes nadalenques, on hi ha un major consum tant de gambes com també de marisc, perquè això també incorporaria també el que serien les potes o potetes dels moluscs, és a dir, també del marisc, no? I aleshores la clau és quina aportació de sulfits que hi ha en aquests productes i que pot provocar, doncs, algun tipus de trastorn. També s'ha de dir a certa població al·lèrgica, que a vegades doncs, ja tenen també aquesta al·lèrgia, molts d'ells identificada, però altres persones no. És ben cert que des del que seria una persona que no pateix aquest tipus d'al·lèrgia tan determinada, hauria de consumir molt i molt i molt perquè vegués afectada alguna irregularitat. Però l'estudi doncs, acredita que hi ha aquest producte del sulfita que pot provocar, en aquest cas, algun tipus de dany. També és important veure la procedència del marisc, també veure doncs, si és congelat o no, quan està a la venda, una informació que també tots els consumidors necessitem, com tu molt bé has dit, no d'aquest producte, sinó de qualsevol producte. Per això, dins d'aquest estudi, l'OCU fa que una de visió ocular és molt interessant, que és l'anatomia de la pròpia gamba o del propi llagostí. Veure que el cap, la panxa i la cua estan units entre si ens dona també una fàcil demostració de que la gamba, en aquest cas, presenta un bon estat de salut.
Doncs, mira, preguntem precisament a un nutricionista, un doctor en nutrició sobre el tema, sobre aquesta seguretat, si és segur o no, fins a quin punt ens hem d'espantar o no, on està el límit. Es diu Cristian Didier, el doctor Cristian Didier, que el tenim al telèfon. Cristian, buenos días, bienvenido.
Hola, bon dia, muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta va ser así ya a saco. ¿Es peligroso? ¿Nos hemos de preocupar cuando empezamos a saborear las cabezas de las gambas?
Y mira que están buenas, ¿eh?
¡Jo! Madre mía, por eso te digo que hay que empezar por eso.
Sí. Bueno, lo has descrito muy bien. En la cantidad está el secreto, digamos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en las cabezas de las gambas se recoge mucho contenido de todo lo que se está alimentando las gambas, ¿no? Este tipo de animales, ¿no? Además que también, por ejemplo, se concentra mucha cantidad de colesterol y de grasa que el propio animal va acumulando en varias zonas de su cuerpo, ¿no? Entonces, es verdad que la alerta existe y es verdad que nos aconsejan no chupar las gambas y utilizar el jugo de las gambas de manera muy frecuente.
Mm.
Nosotros también es verdad que cuando una persona pues utiliza las gambas para, ya sea para hacer un caldo o ya sea para hacer un fumet o para chuparlas, no es muy frecuente que lo hagamos y no podría llegar a ser una alarma en ese sentido. Ajá. Pero si de manera semanal tenemos este tipo de alimentos en nuestra menú, sí que lo reduciríamos un poco.
O sea, es una cuestión de controlarse, ¿no?
Sí, es una cuestión de no hacerlo cada semana y de que que un par de veces a la semana tengamos un fumet de pescado o chupemos las gambas de los pescados, pues del marisco que compremos, ¿no? Entonces, solo pues es cuestión de esto. Si un día tenemos una cena especial y queremos una de las gambas porque están muy ricas, están muy sabrosas.
Sí.
Pensar que el fumet también está hecho con cabezas, ¿no? Y entonces claro, también recoge todo este contenido que, pues bueno, tiene una cantidad de sulfatos, tiene una cantidad de colesterol importante, también tiene una cantidad, por ejemplo, de ácido úrico. No solamente son los contaminantes, ahí tiene es una concentración de nutrientes importante. Pero yo no la alarmaría al nunca hacerlo, y no es lo que se pretende de lo que estamos hablando aquí, pero sí de manera, si lo hacemos de manera ocasional, no sería un problema.
Entiendo. Bueno, claro, entonces, aparte de todo esto, es lo que tú dices, esto se extiende básicamente a todo el marisco, a ese fumet. Ya de entrada, cuando hacemos el fumet, ya posiblemente estemos colocando estos sulfatos y todo lo que estás explicando, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Pero es que esto pasa con casi todos los alimentos del mundo, ¿no?
Ya, ya, ya.
Los contaminantes, por eso es tan importante el cumplir las condiciones que nos piden para una alimentación variada y equilibrada, ¿no? Una de las condiciones importantes para nosotros nutrirnos bien para nuestro cuerpo es que nuestra alimentación sea variada. Porque ahí está el secreto de nuestra salud, ¿no? Si nosotros comemos todos los días una lechuga, estamos comiendo no solo los mismos nutrientes, estamos comiendo el mismo
claro,
tipo de contaminante. Entonces, si un día comemos lechuga, pues tenemos un tipo de contaminante y nuestro cuerpo tiene la capacidad de ir, digamos, eliminando esos contaminantes que en pequeñas dosis no suponen ningún problema, ¿no? Pero si al día siguiente comemos unos canónigos, después comemos una verdura hervida, después comemos unos tomates, el cuerpo le da tiempo de ir metabolizando todo aquello. Lo mismo pasa con el pollo. El pollo en su producción y en su manejo también tiene algún tipo de contaminante.
Perdona.
No, que el secreto está ahí, ¿no? En la variedad y en ir cambiando el tipo de alimento que utilizamos.
Bien, vuelvo al marisco, si me permites. Uh-huh. Claro, hablamos de la preocupación que hay que tener conforme a todo lo que puede llevar, ya no solamente los contaminantes, sino todo lo demás. Pero, ¿tiene ventajas comer marisco? ¿Qué nos aporta?
Bueno, es que el marisco es uno de los productos de la alimentación más ricos en nutrientes. Evidentemente, el marisco, el mayor nutriente que tiene son las proteínas, ¿vale? El cuerpo del marisco en sí está cargado de fibras proteicas, está cargado de hierro, de micronutrientes como el hierro, de vitamina B12, por ejemplo, que muchas personas están muy deficitarias de B12. Es un alimento muy rico en niacina, que es la vitamina, pues diferentes tipos de vitamina del grupo B. Y es un alimento muy sabroso, que es muy palatable también, ¿no? Entonces, a casi todo el mundo le gusta el sabor que tiene, ¿no? Es muy nutritivo. ¿Sí? El cuerpo de los crustáceos no suele estar cargado de contaminantes. Por ejemplo, el cuerpo de las gambas,
entiendo,
una cigala, este tipo de componentes no suele estar con muchos contaminantes. Entonces, pues se recomienda su consumo de manera semanal incluso.
De acuerdo, entiendo.
Los tipos mejillones o los berberechos sí que se regula un pelín más, ¿vale? Que una vez hasta dos semanas, por ejemplo, se podría, porque el cuerpo entero recoge todos estos surtitos y todos estos contaminantes, lo recoge y no puedes quitar la cabeza, ¿no?
Claro.
Entonces también lo recoge bastante este tipo de crustáceos.
Pues, doctor Cristian Didier, doctor en nutrición, oye, muchísimas gracias por la charla que has tenido aquí con nosotros y por todas estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Muy bien, gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Siempre es un placer. Muchísimas gracias. Doncs ja ho veieu, el cas és que, clar, si et menges 3 quilos cada dia, possiblement tindràs un problema. Però parlem de varietat alimentària, eh? Bàsicament és això. Insisteixo, és una qüestió d'estar una mica, potser alerta, potser, però tampoc és una qüestió d'alarma, eh? No, insisteixo que la qüestió no és generar alarma, sinó ser conscients de que... Avui perquè hem posat el focus aquí, però hem de ser conscients de tot el que mengem. De seguida arribem a 2:15, actualitzarem els titulars de la jornada i després parlem d'ètica. Quina, i sobretot en aquesta època ja, quina ha de ser l'ètica de la intel·ligència artificial? Quan li posem una ètica, què hem de posar? L'hem d'aplicar nosaltres, com a éssers humans, o directament ella ha de tenir una preprogramada? Aquesta seria una d'aquestes qüestions, no? De seguida en parlarem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Aquest Nadal no t'oblidis de tu. Regala't entendre més el que passa al món. Estar més connectat al teu barri o ciutat. Descobrir més obres, més discos, més llibres. Compartir més la teva opinió. Gaudir i entendre-hi més. Aquest Nadal regala't un any de subscripció a El Periódico per només 18 euros. Només fins al 6 de gener. Només amb El Periódico.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimecres, dia 3 de gener. Actualitzem titulars de la jornada, però abans jo ja tinc la primera notícia, el primer titular que us donaré, i és que ja sabem qui guanyarà a el sorteig del nen d'aquest proper dissabte. Hisenda. La Hisenda espanyola té previst ingressar 21,5 milions d'euros amb el sorteig del nen, que no és el més gros. El més gros és el de Nadal. Ja, amb aquest titular. Com estàs, Sílvia?
Molt bé, bon titular aquest.
Bueno, és el que toca, per això són els sortejos de Nadal. Què ens diu l'actualitat?
Doncs mira, et vinc a portar una última hora confirmada per la CN, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut durant la matinada d'aquest dimecres el jove ingressat en un centre de menors que el passat 27 de desembre es va escapar dels agents de la policia mentre el portaven a una visita mèdica al passeig de la Vall d'Hebron. El noi va fugir emmanillat després d'agredir un dels policies i una estona després els agents el van localitzar i doncs, a la mateixa zona propera al recinte i, segons les fonts policials, ha estat localitzat al mateix barri on estava. Durant la detenció ha posat resistència i un agent ha quedat ferit. També et parlo d'una dada bastant impactant, i és que gairebé la meitat dels alumnes de les comarques de Barcelona han consumit pornografia abans dels 12 anys. Són els resultats de l'enquesta d'hàbits de consum de la Diputació, que alerten que el 57% dels estudiants de quart d'ESO d'aquesta província han vist porno, i també doncs, hi ha la divisió de que el 72% dels nois hi han tingut accés i, en canvi, només el 39% de les noies. També hi ha un centenar de funcionaris i treballadors del centre penitenciari de Ponent que han protestat després de les recents agressions que han patit per part dels presos. Es tracta de casos de violència física i també sexual que han portat a la plantilla una situació límit per la qual ara demanen solucions a l'administració. Els sindicats lamenten que la presó de Lleida és la més antiga de Catalunya, però que té moltíssimes mancances, sobretot des de fa 10 anys, i que hi ha molt poc personal per assumir el volum elevat de presos, perquè estem parlant d'una plantilla que no arriba als 200 funcionaris i la presó compta actualment amb 1.000 reclusos. I per últim et parlo d'un tema que ha anunciat l'Ajuntament de Barcelona, i és que s'iniciarà pròximament la construcció d'una ruta turística verda al voltant del Rec de Comtal, entre els barris de Vallbona i Trinitat Vella. I l'objectiu del consistori és una mica desconcentrar l'oferta turística, crear nous atractius que apostin per la sostenibilitat i la renaturalització de l'espai. I aquest projecte suposarà la configuració d'un nou camí per vianants i bicicletes molt proper a aquest traçat que et comentava al principi. S'hi destinaran prop de 3 milions d'euros provinents dels fons Next Generation.
Està molt bé, però no sé si un alemany, quan vingui a visitar Barcelona, la seva prioritat serà anar a veure el Rec Comtal. No sé ni si existeix l'alemany.
A mi m'agrada aquella zona.
Sí, sí, a tu sí, segurament, i a mi també, evidentment. Jo parlo de la saturació turística quan parlem dels alemanys, dels anglesos, dels francesos, que no tenen ni idea de què és el Rec Comtal. Vull dir que segurament s'haurà de fer una feina important de culturització per descentralitzar si aquest és l'objectiu de tot això.
Doncs sí.
Sílvia, gràcies.
A tu.
Cuida't, que tinguis un bon dia. L'actualitat esportiva en mans i veu de l'Edu Badia. Edu, com estàs?
Bon dia. Hola, Cruz, bon dia, què tal?
I torna al Barça.
I la Lliga també, avui es disputa...
Home, avui tenim un Girona Atlético fantàstic, eh?
Partidàs a Montilivi a 2:15 de la nit, segon contra tercer, no està malament. Abans es disputen 4 partits més de l'última jornada de primera volta de primera divisió. A les 5, duel directe per la permanència, Granada-Cádiz a 8:15, Celta-Betis. A la mateixa hora, Real Madrid-Mallorca, Ancelotti recupera Vinícius, Carvajal i Arda Güler. Aquest partit a 2:15 del vespre, partidàs a Montilivi, Girona-Atlético de Madrid. Encara no hi ha llista de convocats per saber si finalment Mitchell podrà comptar amb Sigankov i Ángel Herrera. Dubtes fins a última hora. El que no jugarà segur és David López per lesió. Ahir Getafe 0, Rayo Vallecano 2, amb 3 expulsions pel conjunt madrileny. El Getafe, Real Societat 1, Alavés 1 i València 3, Villarreal 1, amb 2 gols de penal de Pepelu. El Barça és notícia. Marcos Alonso operat amb èxit dels seus problemes lumbars i podria estar 2 mesos fora dels terrenys de joc. A les dues per la Xavi en roda de premsa. I fora del futbol, un Barça en hores baixes rep el Real Madrid a les 9 al Palau en partit de l'Euroliga, i en tennis derrota i lesió de Djokovic a les portes de l'Open d'Austràlia després de caure per un doble 6-4 davant Àlex de Minyó en els quarts de final de la United Cup.
Veus una victòria del Girona?
Aquí estàvem parlant amb l'Albert i l'estadística no és molt favorable.
Però aquest any...
No guanyem mai l'Atlètic de Madrid, Mitchell no guanyem mai l'Atlètic de Madrid, llavors apostem per l'X2 o què fem?
No, jo aposto per l'1.
No?
Home, clarament. Estem parlant de que qualsevol estadística del Girona d'aquesta temporada, si la compares amb les altres temporades, la trenca.
La trenca, està acostumat també a les remuntades, el problema és això, que és l'Atlètic de Madrid. També l'Atlètic de Madrid fora de casa està malament aquest any. El Girona a casa està molt bé, és l'equip que marca més gols de primera. Veurem què passa.
Ho fixa, ho fixa. No, no, està clar, ho fixa.
Jo vaig a l'X2, eh?
No, ho fixa.
Més prudent.
Tu mateix, si vols ens juguem
demà,
un cafè.
Demà
juguem un cafè.
Demà a veure què passa.
Demà a aquesta hora estaré prenent un cafè. Ja me n'haveré pres. A compte de l'Edu Badia.
Què vols? Llet d'avena? Llet, què vols?
No, jo soy de los normales. Llet d'avena, això. A mi no me lies. No, llet de tota la vida. Escolta, Edu, moltes gràcies.
Una abraçada.
Quan pots ser minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva de casa, l'ampliem a Esports Cope avui amb l'Albert Díez, al comandament. De seguida parlem d'ètica. Quina ètica s'ha d'aplicar a la intel·ligència artificial? El que estem veient d'aplicacions d'intel·ligència artificial és només la punta de l'iceberg. Només la punta. Això, en els següents anys, avançarà d'una manera que potser ni tan sols ens ho arribem a imaginar. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este miércoles seguimos dando la bienvenida a 2024 con Gole.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Granada-Cádiz, Celta-Betis, Real Madrid-Mallorca, Girona-Atlético de Madrid.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Año nuevo! ¡Año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE!
¡El número uno del deporte!
¡Sí, señor!
Y recuerda, la información también continúa en la tarde y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
UMAS, Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS. UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clàssic noventero aquest, eh? És un d'aquests clàssics que tu no te n'adones i comences a moure la cama. El ritme, pues, és això. Bé, d'entrada parlem de passat, com seria aquesta cançó, que seria un clàssic, parlaríem de clàssics, de cara a present i futur. I el present i futur ho marca la intel·ligència artificial. Però quina és l'ètica que s'ha d'aplicar a aquesta intel·ligència artificial? Des d'on s'ha de mirar? Mireu una cosa, avui en dia només tenim la punta de l'iceberg en qüestió d'aplicacions gestionades o que darrere hi ha una intel·ligència artificial. Tenim al telèfon el Joan Casas, que és professor investigador dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, entrem en un d'aquells... sembla mentida, però a mi em passa, eh? És com... Tots els que hem vist de pel·lis d'intel·ligència artificial a la ficció, ara parlem de la realitat, de l'ètica de l'intel·ligència artificial. Com pot tenir ètica? Quina ètica pot tenir la intel·ligència artificial?
És una pregunta molt interessant, de fet, perquè quan parlem d'intel·ligència artificial solem parlar de la tecnologia que hi ha darrere la intel·ligència artificial, però a la que entrem a parlar de l'ètica de la intel·ligència artificial, de cop comencem a plantejar quins són els efectes sobre la societat que l'ús d'aquesta tecnologia té. Que llavors aquí estem començant a barrejar problemes tecnològics, diguem, els reptes tecnològics amb reptes més socials. No? Per exemple, la intel·ligència artificial, al final, el que fa és, simplificant molt, evidentment, però el que fa és intentar identificar, capturar i reproduir, al final, uns patrons que nosaltres ens basem per interactuar amb el món. No? La forma com els dissenyadors d'una aplicació entenen el món, la intel·ligència artificial ho agafa, ho replica i simplement ho automatitza. Però, clar, amb això podem estar sense voler perpetuant doncs, una sèrie de desigualtats o una sèrie de biaixos o una forma d'entendre el món que potser no és la forma com ens agradaria per un futur. Diguem, potser és el que ens ve del passat, però potser voldríem canviar-ho a partir d'ara. I el fet d'automatitzar-ho ho fa més complicat, diguem.
Sí, sí, i igual una mica més inamovible, no? Perquè l'ètica va evolucionant amb la societat.
Mm-hmm, completament, esclar, la manera com nosaltres ens relacionem èticament entre nosaltres és una cosa que, per sort, en els últims anys ha canviat bastant. Hi ha molta més sensibilitat respecte a molts més temes que potser abans doncs, es deixaven més de banda o estaven més oblidats o fins i tot desconeguts pel públic general. I això està canviant. Però que ens trobem que si estem automatitzant tota una sèrie de processos, per exemple, basats en dades que tenim de fa més anys o de fa unes dècades, ens trobem com una mica de conflicte, no?, en el món que voldríem crear i el món que aquestes dades ens estan dient, que és un món és un món passat, diguem, és un món que potser ja no coincideix en algunes de les, en algunes de les coses que creiem, en alguns dels nostres valors d'avui en dia, o que voldríem per demà, diguem.
És apassionant, perquè, clar, jo pregunto, però una IA pot ser objectiva, pot repensar i pot reflexionar si una qüestió és èticament correcta o no correcta en funció del moment de la societat que està vivint?
Aquesta és una pregunta molt, molt complexa. Hi ha, de fet, un camp d'estudi dins la intel·ligència artificial, que es diu normalment la moralitat artificial, que precisament es planteja aquesta pregunta. O sigui, clar, la intel·ligència artificial, per decidir si una decisió és més bona o més preferible o menys preferible que una altra, al final ha d'utilitzar algun tipus de càlcul matemàtic. Llavors això, per exemple, en termes d'utilitat, és molt fàcil de... Bueno, és molt fàcil. Mm. És més fàcil, diguem, de plantejar, en el sentit de si s'estalvien recursos o si es gasta més o es gasta menys comprant uns materials. Però, clar, quan parlem d'ètica o de decidir una decisió èticament més preferible que una altra, llavors el problema està com... O sigui, està primer si es pot, i en cas de que es pot, com es pot codificar matemàticament la moralitat o l'ètica, i per tant deixar que una intel·ligència artificial entengui i pugui valorar que una decisió és més ètica o menys ètica que una altra, que és realment un tema molt complex, perquè és el que he comentat abans, ja no és només un problema tecnològic de números, sinó és un problema social i sobretot un problema de representació, de com podem posar números en una cosa tan complexa, tan contextual i tan canviant com l'ètica.
En aquest cas, avui en dia, suposo que encara és així, darrere de la IA hi ha un cervell que programa, o cervells humans que programen en funció de les subjectivitats. Pot arribar un moment que la IA es reprogrami a si mateixa?
Em fa gràcia, perquè per això n'haurà vingut ben bé Skynet al cap.
És que és la gran referència, és la gran referència. Sí. Ha fet molt mal Terminator en aquestes coses.
Clar, o sigui, fins a cert punt, evidentment... s'està treballant en tecnologies d'intel·ligència artificial que es modifiquen fins a cert punt a elles mateixes. El que passa, clar, evidentment, una cosa és la ficció que hi ha entorn a això, l'altra és la realitat d'això. No? Per exemple, la intel·ligència artificial ara mateix és un camp que, aplicat a certes aplicacions molt concretes, és molt potent i pot donar molt bons resultats, però és molt limitat a nivell de marge d'aplicació. O sigui, per exemple, crear una intel·ligència artificial que sigui molt bona jugant als escacs i que guanyi, com en el seu dia Kasparov, o que guanyi el campió mundial del Go, això és possible, però aquesta mateixa intel·ligència artificial li fa solucionar un altre tipus de pregunta completament, o més o menys trivial, d'un àmbit completament diferent, i serà incapaç, perquè és un programa, diguem, creat per una tasca molt específica. Clar. Un altre dels altres camps d'estudi que hi ha és el que es diu la AGI, en anglès, AGI, que és l'Artificial General Intelligence, que precisament intenta estudiar això, no? Com crear una intel·ligència artificial que sigui suficientment versàtil com per adaptar-se a la immensitat de preguntes i a la immensitat de reptes que nosaltres, dia a dia, doncs, ens relacionem amb el món, no?
Doncs, senyor Joan Casas, professor i investigador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. És el que, doncs, vigilem, bàsicament, amb la intel·ligència artificial. De seguida parlarem de dues coses. La primera, parlarem de catarates amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres i després parlarem d'un pràcticament tòpic. Año nuevo, vida nueva. Parlarem amb la Marta González, la presidenta de l'Institut de Ciències Afins, per parlar d'això. Si és veritat que pot haver vida nueva després de l'any nou. De seguida en parlem aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, anem a viure una experiència. L'experiència de les nits de Barcelona. L'experiència de les nits de Barcelona als jardins del Palau de Pedralbes amb Luz Casal, Vanessa Martín, Taburete, Mica, que és el que està sonant, o un dels grans, Mica, Miquel Izal, Passengers i molts més. Aconsegueix les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com, nitsdebarcelonapedralbes.com, i gaudeix del festival que farà brillar el teu estiu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ya ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser Catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente, que va en un cartucho precargado, para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es si sea un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo, porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas, y por lo tanto a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias, y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono, 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
també esteu fent ballar a la cadira amb aquests exits noventeros. Som més sènior encara, todavía, encara amb aquestes coses, eh? Any nou, bon any. Ahir ja vam dir allò de bon any a tots, com a primer programa del Dia Laborable de l'any 2024. Però si parlem d'any nuevo com a vida nueva, això podia ser factible o no? Tenim el telèfon, com sempre, a la nostra Marta González, la presidenta de l'Institut de Ciències Afins. Marta, com estàs? Buenos mediodías.
Buenos mediodías, muy bien. ¿Y tú? Bueno, un poco resfriada. He empezado el año resfriada, ¿eh?
Pues bienvenida a nuestro mundo de resfriados y de oscuros virus. Sí.
Está lleno, ¿eh? La gente está súper, bueno, afectada con el virus.
Es lo que toca.
Pues sí, bueno, ya sé que hace 3 días que hemos entrado ya en el año nuevo, pero bueno, eso no quita para que eso del año nuevo, vida nueva, ¿no? Que es un dicho tan popular y que la gente dice año nuevo, vida nueva, como si de un momento a otro fuera a cambiar la vida, ¿no?
Bueno, está la ilusión sí que está, ¿eh? A mí cada vez que me como las uvas tengo esa ilusión. Luego me doy cuenta al rato que todo sigue igual.
Efectivamente, la ilusión es importante y el objetivo es importante. Este año, además, tenemos un día más, que son 366 días, porque es... Y hay otra, una efeméride muy buena este año, que se cumplen 100 años de la radio en nuestro país. ¿Eh?
Ah, eso muy es bien, importante. Muy bien.
O sea, que eso, para los que somos de la radio, estamos en la radio y somos muy radioyentes también, es importante, ¿eh? Y los que nos escuchan. Bueno, el cambio de un año per se, es verdad que el cambio de un año a otro no hay nada, no notamos nada, ¿no? Lo que pasa es que sí que podemos hacer esos propósitos que se hacen, que son los mismos que cuando volvimos de vacaciones. Adelgazar, aprender inglés, no sé qué, no sé cuándo, ¿verdad?
Sí,
todas
sí.
Esas cosas. Bueno, pues es verdad que es un dicho que la idea de que el simple cambio conlleva mejores expectativas, sí que es verdad, porque es lo que tú decías, ¿no? La ilusión. Se dice también que comenzar el año pues para manifestar el propósito, no siempre mantenido, de cambiar costumbres de unas a otras, ¿no? Hacer un balance, uno hace balance del año anterior y asimismo pues dice que formula como fórmula de saludo para manifestar el deseo de que el cambio del año traiga mejores augurios, ¿no? O sea, es verdad que el año anterior pues a lo mejor hemos tenido problemas, pero eso no importa, porque eso nos ayuda también a crecer, ¿eh? Dicen que las personas están dispuestas a vivir todas las fases emotivas, ¿no? Mm. En cada uno de los episodios de su existencia. Si han de reír, pues se entusiasman. Si tú te ríes y yo me río, pues nos entusiasmamos con ello. Y todo lo vemos un poquito más de colores. ¿Eh? Bueno, no lo vemos tan gris.
Demos la bienvenida a las risas, siempre. Y al sentido
claro,
del humor.
Claro, claro. ¿Eh? Y a veces pues pensamos o piensan que sufrir no es tan malo, porque a veces pues el sufrir nos sentimos reconfortados cuando luego vemos que, bueno, se ha pasado y lo hemos superado, con lo cual pues es un avatar más de la existencia de la vida del año anterior, ¿no? Que dices, bueno, pues eso pasó el año anterior, pues este año vamos a ver si convertimos eso en una nueva existencia más positiva, ¿no?
¿Sí?
Y bueno, todos los días son buenos. No son buenos todos los días. Hay días buenos y días malos. Y disfrutamos de las fiestas y también nos venimos abajo. Bueno, la típica, esa expresión, ¿no? De que, ay, sí, las fiestas estas a mí me deprimen. No, la depresión es otra cosa. Yo creo que lo que pasa es que nos venimos abajo porque, pues a veces pues recordamos, lógico, ¿eh? Recordamos a seres queridos que faltan y todas esas cosas que suceden cuando el momento de en diciembre todo es como más, el corazón se ablanda, todos somos más, no te diría que solidarios porque no es verdad, pero bueno, sí que somos, nos sensibilizamos más con los males ajenos, ¿no?
Entonces, sí. Bueno, pues, estoy entendiendo que de vida nueva nada.
No, yo creo que no, que hay que hacerlo poco a poco, ¿eh? Miramos el futuro inmediato con ilusión, es verdad, porque bueno, además eso es un poco el contagio del ambiente, ¿no? Cuando tú estás en plan de fiesta, seguramente que tú habrás pasado el día de fin de año pues cenando con amigos o con familia.
Sí.
Y en ese momento tú te olvidas de los problemas que tú hayas tenido durante el año y que tengas todavía para este año, porque
bueno,
cosas no se solucionan de un momento a otro, ¿no?
Eso es verdad, pero ojo con las cenas con la familia, ¿eh? Que cuando se abre el cajón de problemas, ahí puede salir de todo, ¿eh?
Bueno, claro, sí, estoy de acuerdo contigo, por eso hay que tener cuidado y hay que ser positivo.
Mala combinación, problemas y cama en familia.
El dicho, sí, problema és la mescla, ¿eh?
Sí, sí.
Se te... Yo no te digo nada en los mariscos.
Se te calienta la boca.
Los mariscos no se pueden chupar las cabezas, verás tú qué pasa. Y si el que invita a comprar los mariscos, él te dirá, ¿cómo? Después de lo que me han costado, ¿no te vas a tomar la cabeza? ¿Sabes? Bueno, lo digo porque como habéis estado hablando que... es muy interesante ese tema, perdón que haga ese inciso, ¿eh? Pero bueno, el alcohol es muy mal compañero, sí, a veces de viaje, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
Así que dime.
No, digo que sí, que es mal compañero, porque se te calienta la boca y no hace falta. Entonces ahí puede salir una noche vieja un poco, digo noche vieja como cualquier otra cena familiar, ¿eh?
Sí, exacto, cualquier fiesta en la que haya un poco de exceso de alcohol, las cosas se ven. Hay gente que lo tiene muy bien, que es muy simpático, pero hay otra gente que no, ¿eh? O sea, que esto ya depende de cada persona, ¿no? Bueno, pues hay 366 posibilidades de equivocarnos para intentarlo de nuevo, ¿no? Y bueno, 63, vamos a decir, porque ya estamos en el tercer día, ¿no? Pero, quizá podemos pensar más que tenemos que tener un poco de suerte.
O sea, Marta, ¿me estás diciendo que llevo 3 días equivocándome ya?
No sé si te llevas equivocándome. Yo digo que tenemos 366 días en las que nos podemos equivocar e intentarlo de nuevo. Sabes que tropezar con la misma piedra es aprender. Uy, perdón.
No te preocupes.
O sea, que quizá lo que tenemos que hacer es lograr pues el ser entusiastas, tener esa ilusión, que de un cambio en nuestra vida, pues por ejemplo, pues un viaje largo, cuando habitualmente hacemos unos viajes más cortos, cambio de casa, un cambio de muebles, un cambio de actitud. Ahí debemos de tener una voluntad férrea, porque claro, el cambio de actitud no se hace así de la noche a la mañana. Tenemos que tener una convicción muy grande para poderla hacer.
Pues es verdad que el cambio de actitud en principio no cuesta dinero, pero el cambio de casa y cambio de muebles, si no tienes pasta...
Sí, ya lo sé.
Malamente.
Claro, hay que tener las dos cosas, ¿no? La voluntad y el dinero.
Sí, hombre,
en cambio, la actitud solamente tienes que tener la voluntad. Y otras novedades como cambiar de pareja, cambiar de estilo de vida, pues ahí entraría pues lo del adelgazar, la gimnasia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay el año nuevo son nuevas metas al final, ¿no? Entonces, bueno, pues encaminamos nuestras oportunidades y podemos retomar las cosas que vamos dejando a veces en el cajón de los deseos o de los objetivos de otros años que no hemos cumplido. ¿Y por qué no sacarlo y decir, pues ahora, este año voy a hacer aquello que hace 2 años dije que iba a hacer y no lo he hecho?
Y la gimnasia.
Entonces hay que gastar con entusiasmo la existencia, porque al final la existencia la vamos gastando poco
a
poco. Cada día gastamos un poquito de nuestra existencia. Entonces, claro, los propósitos del año que comienza siempre son algo que nos apremia y que nos da un poco, incluso hasta de estrés, ¿no? Ay, voy a hacer esto, el año que viene haré esto, el año que viene... Bueno, pues no, hay que hacer pues esas pequeñas cosas, esos pequeños propósitos, lo que te decía antes. Pues,
mi propósito este año nuevo es no cortarte o lo menos posible, pero es que tengo que hacerlo porque llegamos a las 2 de la tarde. Pues, Marta,
no,
feliz...
Las pequeñas cosas, como decía Serrat, son aquellas pequeñas cosas que se meten en un cajón o en un rincón y que esas hay que...
Marta, muchas gracias, que tengas un feliz año nuevo, un besito muy grande.
Igualmente.
Hasta
un
luego.
Un abrazo muy grande para todos. Adiós.
Sembla que és un no podré fer-ho, no podré fer-ho. Entre Marta i jo no arribarem al punt en exacte. Arribem a les 2. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabem de passar una molt bona tarda.